Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. La Comissió Europea presentarà avui la seva proposta per crear un fons europeu d'atur a curt termini amb què pretén sostenir els mercats laborals de països especialment colpejats per la pandèmia de Covid-19 i que està pensat en particular per evitar una onada d'acomiadaments d'Espanya i Itàlia. Avui, per cert, coneixerem noves xifres al voltant de l'atur a casa nostra. I també aquest dijous ha entrat en vigor la suspensió temporal del pagament del transport públic de l'àrea de Barcelona per activitats i serveis essencials. La mesura acordada dimarts passat en el marc del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità s'aplicarà fins al proper 9 d'abril, és a dir, Dijous Sant. Mentrestant, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, ha començat a emprendre mesures dràstiques per fer complir el confinament. El municipi, amb un parc d'habitatges de segones residències molt important, es calcula que n'hi ha unes 900, s'havien començat a detectar desplaçaments irregulars de ciutadans que durant el cap de setmana s'instal·laven al poble, desobeint el Reial Decret de l'Estat d'Alarma. I últimes xifres a casa nostra pel que fa al coronavirus. El balanç de víctimes causades per la Covid-19 ha registrat 244 noves morts les darreres 24 hores, segons les dades que ha facilitat aquesta nit la Conselleria de Salut. El total de víctimes des que va començar la pandèmia s'ha situat en 2.094. Pel que fa al nombre d'infectats, s'ha detectat gairebé 2.000 positius nous que situen el total de malalts en 21.804. Pel que fa als ja curats, són 7.000 persones. I atenció, perquè el Papa Francesc assegura que no estem sols i recorda els qui pateixen. En una audiència sobre els nets de cor, el pontífex reivindica la pau interior que porten després de pregar pels comunicadors. Doncs bé, fins aquí la informació, però abans d'acomiadar-nos, us recordem que, com sempre, com cada dia, podeu escoltar a través de Ràdio Estel la missa dins de la catedral a 8:15 del vespre. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 8:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb La Primera Hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins rodons amb Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La situació actual no ens deixa fer tots els directes que voldríem, però com que no volem que et perdis cap dels teus espais predilectes, aquí tens la repetició de Plusvàlua Dones. Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Avui parlarem d'empresa, però no de qualsevol manera, sinó des d'aquestes peticions que ens esteu fent arribar, de la transformació empresarial femenina. Com es fa? Què és? De què es tracta? Per fer-ho, ens acompanya Marta Vidal Uller. Marta Vidal és economista i fa 2 anys va ser nomenada CEO de Caves Vallformosa. Amb ella i les nostres tertulianes en parlarem. Marta Vidal, molt bon dia, molt benvinguda al Plusvàlua Dones.
Bon dia, moltes gràcies.
teníem ganes ja des de fa... abans de l'estiu ja ve aquesta cerca, aquesta recerca darrere teu perquè vinguessis davant de que les nostres oients, les nostres i els nostres oients, perquè sortosament tenim de tot, que és del que es tracta, doncs estan demanant consells i que els hi posem exemples d'aquesta transformació. Per tant, tu ets un clar exemple. Fa 2 anys vas ser nomenada CEO del celler Vallformosa, que és el quart productor de caves del món.
Efectivament.
I només tenies 32 anys.
Sí.
I venies d'un altre àmbit.
També.
Doncs Marta, explica'ns tot això. Explica'ns com aterrisses, com ve.
Bé, Vallformosa el 2016 va consolidar un procés de transformació. Està dintre un sector que és el de vins, caves i espumosos, que és un sector amb canvi. I la veritat que el Consell d'Administració tenia molt clar que volia una persona que liderés el projecte i que al final fos una persona que no vingués del sector perquè pogués aportar coses que fins al moment dintre el sector es veia que mancaven, o en aquest cas en el projecte Vallformosa volíem obtenir de forma diferent, no? Llavors, se'm proposa això, la veritat és que hi venia del sector financer, que té a veure poc, però sí que tota la vida, no, he tingut les arrels del Penedès i els meus avis, no, els dos, hi ha el valor del territori. Per tant, va ser un orgull. Em va costar poc decidir-me, no, quan es va plantejar l'opció. I el que estem intentant és fer una transformació des de Vallformosa a partir del 2017, que consisteix bàsicament en obrir mires, compartir experiències. Hem creat un equip jove, un equip dinàmic. Jo he fitxat gent de diferents sectors, també, per tant, no he començat, no? És un canvi que no només és el meu, sinó que és un canvi que és a nivell d'equip.
És realment una gran aposta per la innovació, perquè ja que et vinguin a fitxar a una persona que és d'un altre sector, que és del món bancari, com ens explicaves, doncs ja aquí és una aposta marcant diferència. I tu també estàs fitxant a tot un ventall de perfils molt diferents.
Sí, efectivament. De fet, et diria que hi ha hagut bastants canvis, no?, dintre del... Bueno, vam començar aquest procés de transformació el 2017, quan jo m'incorporo, i realment fitxatges del sector dintre del comitè de direcció n'hi ha un, no? Dels que hem reorganitzat i de més, i la veritat és que és un molt bon mix. Jo crec que hi ha d'haver gent del sector. Evidentment, hi ha molt coneixement i molta experiència, no la podíem perdre ni tenim ganes de perdre-la. Nosaltres apostem sempre per la qualitat, per tant, és fonamental per nosaltres, però sí que és veritat que tenir gent de diferents sectors t'obre de mires, et don molts coneixements, i la veritat que quan ens sentem en una taula és un debat molt ric, no? I això és el que jo crec que és una de les grans sorts que hem tingut.
Doncs realment és fantàstic, i són fer passes endavant. Tu has entrat en un món d'homes. Si més no, des de fora o fins ara, aquesta és la imatge que tenim del sector vinícola.
I si em permets dir homes d'edat avançada.
Pots dir el que vulguis, només faltaria...
Ho dic en el sentit de... No, ho dic...
Aquí, amb respecte i educació, es pot dir tot,
no,
en aquest programa.
Ho dic en el sentit de... hi ha poca innovació, no? Hi ha poc... autocrítica moltes vegades. Llavors, sí que és veritat que les coses han estat estancades durant molt temps. Llavors, hi ha gent que està agafant els projectes, hi ha projectes nous molt bons, hi ha dones també que... Sobretot hi ha moltes enòlogues, que és algo molt bo, però sí que és veritat que és una mica un cas atípic, no? En el sector no hi ha moltes dones joves liderant companyies.
Per tant, doncs, com dèiem, anem fent passos endavant. Marta, com lideres? Com es fa això? O quin estil de lideratge segueixes tots aquests i aquestes oients que ens estan sentint?
Mira, això és algo, no, que em pregunta moltes vegades, i sempre crec que la frase que ho resumeix millor i que a mi m'agrada sempre dir és que al final el meu objectiu és deixar de ser una empresa industrial per ser una empresa de persones, no? I això és el que per mi reflecteix el lideratge. I és el que també busco en la gent, no? Hi ha molta gent, a part d'allò, que lidera dintre la companyia. I crec que l'avantatge o molt gran part del que aportem les dones que ens posem davant de projectes o és sobretot, no, els valors, liderar per valors, l'empatia, entendre les companyies, no? I això jo crec que és el principal i el que sempre, bueno, intento, o sense, no, perdre evidentment l'eficiència i perdre l'objectiu que tenim, no? Però jo crec que al final
hem de tenir... De l'empresa.
Sí, hem de tenir un objectiu molt clar, vam marcar molt clar on volíem estar en uns anys, però a partir d'aquí no és cap debilitat fer-ho amb valors, fer-ho amb empatia i fer-ho estant a prop de la gent i donant a la gent el que realment es mereix, també.
I tant, indubtablement. Des del teu punt de vista, què és la transformació empresarial femenina?
Doncs és una mica això, no? Jo crec que al final és anar cap a una societat molt més... o que aporti més valors, més... Jo crec que al final les dones aportem coses diferents als homes. I també penso que al final hem d'unir les dues parts. Els equips són rics quan hi ha homes i dones. I les dones aportem una cosa i els homes n'aporten una altra. I en el nostre cas s'han incorporat dones en el comitè de direcció i precisament el que s'incorpora pues, és intel·ligència emocional, moltes vegades, el, veus no, el detall, el baixar el detall de les coses, la qualitat. Els homes aporten altres coses, no? Són perfils molt més executius, van molt més directes i aquest mix és molt bo.
I tant, aquest mix, doncs, es complementa, ens fa la diversitat, al cap i a la fi ens acaba fent més rics. Ni més d'una cosa, ni més d'una altra, sinó que hi hagi de tot és l'ideal.
Totalment.
Ser dona i jove, perquè, clar, comentaves, és un àmbit en el que no només és masculinitzat, sinó fins i tot en persones d'una certa edat. El fet de ser dona i jove ha sigut un avantatge, un inconvenient, o no, per sort, no ha suposat cap problema davant d'aquest repte?
Jo et diria, a mi no em suposa cap problema. Crec que no, que qui realment, qui va ser valent, va ser qui va apostar per mi, no? I que al final va ser el Consell, i en aquest cas la figura del president. Per tant, l'aposta valenta va ser aquesta, no la meva de dir que sí. Llavors, una vegada dins del sector, jo crec que no ha suposat en aquest punt cap repte. També és veritat que en la meva carrera jo m'he afrontat aquest repte moltes vegades, no? El fet de ser dona, jove, en manca, tampoc era fàcil. Llavors sí que és veritat que moltes vegades ens toca demostrar molt més, no? I això sí que ho he viscut en la meva carrera, no tant en aquesta última posició, però sí que al llarg de la carrera veus que moltes vegades pel fet de ser dona, d'entrada hi ha l'interrogant i dius, ostres, no és just, no?
No, clar, no és gens just. Com fem per superar?
Bueno, jo crec que al final el primer és autoconfiança, no? I pensar, i això és fonamental, perquè al final hem de pensar que podem. I moltes vegades, com ens expliquem, com ens venem a nosaltres mateixes, és el primer pas, perquè sempre tenim com un complex, no? A vegades ho veus en entorns on hi ha homes i dones, ostres, els homes sempre es presenten molt millor que les dones. I crec que això és un gran repte que hem de fer nosaltres, i això ens ajudaria molt.
La temporada passada, la tercera temporada, un dels temes que parlàvem era del fundraising i també de dona i treball, que en parlem tot sovint. I un dels temes que surt sobre la taula de forma reiterada és que les dones no ens sabem vendre suficientment bé, quan la realitat de les estadístiques, de les empreses de recursos humans i de les universitats diuen que estem millor preparades en aquests moments.
És així. Jo sí que ho comparteixo. És el que et deia, no? Una mica, quan estàs en entorns amb homes i dones, sempre veus que la presentació dels homes són diferents a la de les dones. I després jo crec que també tenim un complex moltes vegades per... estava llegint la setmana passada un tema sobre el fet de les empreses liderades per dones, startups, projectes... Sempre tenim com un complex per cobrar, no? I per de cara al negoci és com... Som tan voluntarioses, tan... de valors, no?, que moltes vegades, i li hem de, si sapiguéssim ficar-li aquest sentit de negoci a tot el que fem, ostres, jo crec que guanyaríem molt, no? Seria un gran pas.
I tant. Hi ha hagut un, per anar acabant l'entrevista, un punt que has explicat d'aquesta aventura teva fantàstica, on tu dius, em fan la proposta i ni m'ho penso. O sigui, ho tinc molt clar, dic que sí, que aquí estàs posant damunt la taula un altre gran tema que ens trobem les dones, que som a vegades nosaltres mateixes davant de quan ens venen a buscar o ens ofereixen alguna cosa, dir que no, o realment plantejar-nos molt si realment valem, si el per què valem.
Jo crec que aquest ha sigut, no? Moltes vegades, a vegades la gent em diu, Marta, com has arribat, no? Sentat jove, pues, en llocs de responsabilitat, i crec que sempre ha sigut, no sé, jo dic la inconsciència moltes vegades, perquè he dit que sí molt ràpid, o a vegades sense pensar-m'ho, o a vegades m'ho he pensat però ja sabia que era un sí, no? Llavors, bueno, crec que hem de ser valentes, també. Sapiguem on estan les limitacions, no? Cadascú... I jo aprenc cada dia. Jo el meu objectiu sempre, i ho dic, i ho dic al meu equip, el meu equip és molt millor que jo. Totes les persones individualment entenen moltíssim més del que estan fent que jo. Per tant, aprenc cada dia d'ells, no? I en aquests 2 anys he après molt i en els pròxims que bé aprendré molt més. Llavors, això, tampoc hem de tenir por per dir el que no sabem fer, que a vegades també és algo que sempre hem de, com se suposa, no, que has d'entendre de tot, saber de tot, i, bueno, pues no, hi ha coses que el dia a dia les aprenc, les reaprenc o les desaprenc, no? Si no estan...
I tant, i tant. La vida és un constant aprenentatge. Precisament ens hem d'agrupar i fer un equip de persones, doncs, si pot ser, molt més vàlides que nosaltres per seguir aprenent i amb aquestes especialitzacions. I precisament per parlar d'un equip boníssim, doncs aquí avui tenim a les nostres tertulianes habituals del Plusvàlua Dones, també algunes d'elles conselleres. Bon dia i molt benvinguda, Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i mediadora.
Hola, què tal? Encantada d'estar aquí.
I molt benvinguda, perquè encara no t'havíem tingut des de l'inici
d'aquesta quarta temporada. No, encara no, però ja estem aquí, encantats.
I ja hi som. Núria Lau, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç. Molt bon dia, Núria.
Hola, bon dia. Mireia, què tal?
Molt bé, molt bé. Tu igual? Encara no ens havíem vist des de la tornada de vacances.
Molt malament, eh?
Això no pot ser. Anirem parlant més d'empresa, no us amoïneu. Clar, a poc acabem de començar. I, per últim, la Mercè Blanco, consellera del programa, empresària de l'àmbit sanitari. Bon dia, molt benvinguda, Mercè.
Molt bon dia, estic encantada.
Molt bon dia, perquè la setmana passada, ja ho sabeu, estàvem a SAD Creàpolis, hi havien totes les nostres conselleres, més la Núria, i la Mercè no hi era. I això, Mercè, com que vas estar el primer dia i... No sabem què passa, però les persones, als oients els agrada que la Mercè estigui aquí.
Aleshores, Mercè... Jo és que em posaré pesada, molen que estigui. Jo com la mosca, això ho seré. A vegades es pot estar, a vegades no. Però bueno, aquí estic sempre. Sí. La Mireia del Pozo és com el bolero. Si tu me dices ven, lo dejo todo. O sigui que això va així.
Sí, perquè que sapigueu que hi ha dies que la Mercè no la tenim com a tertuliana, però està a l'estudi, perquè ella no es vol perdre ni un programa, està aquí a primera fila al matí amb el cafè.
No, i avui, a més, amb aquesta senyora que em parla del cava, bueno, ja en parlarem, perquè això del cava a mi és que...
És la teva perdició.
Sí, molta.
Per això jo crec que a la gent li agrada aquest tema de que vingui tant la Mercè i intervingui, perquè posa el sal, pebre, oli, posa de tot. Maria Eugènia... S'aprèn a liderar o s'hi neix? És un tema de caràcter, tu que des de la mediació veus i aconselles?
Mira, precisament hem tingut últimament el Congrés de Mediació, que hem parlat de la transformació empresarial, en la que el mediador es convertirà en un partner d'aquesta transformació empresarial, perquè hem de parlar d'emocions, hem de parlar de que ens comportem d'una manera o som d'una manera. En realitat, el líder aprèn a gestionar les emocions i aprèn a gestionar l'altre. Nosaltres no som així, ens comportem així. I quan tractem amb la gent, hem de saber diferenciar exactament aquest punt. Precisament amb la transformació m'ha encantat escoltar-la, perquè realment agafa tots aquells punts, no?, de parlar de persones, que és fonamental en l'empresa. I hem de pensar una cosa, que la dona a l'empresa... ha tingut dos petits, jo diria, i encara té dos petits estigmes, no? Un d'ells és la sensació de que, bueno, això em va gran, potser perquè m'han cridat a mi, sembla que jo no m'ho mereixo, no? La síndrome de l'impostor. I un altre que també és important és el tema del salari. La dona, el salari va molt més enllà que la quantitat que pots guanyar. Igual que els millennials. Això ens apujarà molt, perquè els millennials volen que els cuidin i volen, a més, que aquell salari sigui alguna més que el que guanyen cada mes.
La Maria Eugènia ens està posant damunt de la taula diversos temes, un d'ells molt importants que ja posava Marta Uller, la nostra entrevistada d'avui, amb el tema del salari. Núria, tu, com a presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, quines recomanacions ens fas?
Al final és un tema de no veure gènere. De no veure gènere. Tothom que tingui talent ha de cobrar per el que està fent, per la seva feina, per la meritocràcia, no per ser dona o home. Jo no sé com ho esteu fent a la vostra empresa, però nosaltres, per exemple, dones i homes cobren exactament el mateix. Sé que hi ha empreses que no, i de fet alguna vegada hem tingut aquí,
Sí, sí.
Hem tingut aquí algú que ho ha dit en veu alta.
Sí, tant.
I bueno, sabem clar, que això passa.
Que això hauria de ser així, ho tenim claríssim. Però anem més enllà. Anem a quan una dona entra a negociar doncs, aquest lloc, aquest nou càrrec, o quan entra en una empresa, que és el moment de negociar. Ja d'entrada els homes no tenen cap inconvenient en posar-ho sobre la taula, anem a parlar del tema del salari, i les dones, la majoria, ho van deixant de banda.
Perquè realment és el que dèiem, no? Que moltes vegades les dones estem molt més enfocades a altres coses que no són els diners, i a vegades l'últim que et quedes per negociar els diners perquè tu el que vols és un projecte o busques una organització o busques un lloc on estar còmode o on acomplir els teus objectius professionals, personals, el que vulguis, i deixes per l'últim. Llavors, prima el projecte a no el preu i et tornes vulnerable a l'hora de negociar. Perquè fas una mica el...
Jo crec... Jo estic molt d'acord, amb el que heu dit, molt. Però sí que és veritat de que... Som més valentes. La prova està és que tenim aquí davant una senyora jove que fixa't tu, en poc temps, perquè estàs incorporada quan fa dos anys. Escolta'm, això què vol dir? Doncs escolta'm, està visualitzat això, s'ha de visualitzar. Llavors, l'exemplaritat ja va seguida amb la dignitat. Jo crec que ens falta dignitat. El que no pot ser és que passin el que estàs dient, que hi hagin unes que cobrin d'una manera i els altres... No, hem de dignificar el ser humà. Escolta, aquí tots som igual.
I tant, i és un tema de drets humans, clar, sí, com estàs dient, Mercè.
És que és així. És així.
Però casos com el de la... Perdoneu que avui tinc la veu una mica presa. Casos com els de la Marta Oller ens ajuden a tots per agafar forces i per quan arribi el dia de negociar, doncs posar-ho sobre la taula sense que sigui cap mena d'inconvenient per part d'una dona.
I al final, tant el tema de salari com el tema de beneficis. Nosaltres ja fa molts anys que vam participar en una prova pilot i ja estàvem treballant abans amb la Generalitat fa molts anys del tema de flexibilitat horària. El tema de permetre, no? Jo a vegades ho veig no en l'entorn nostre, però amb amics i demés, el tema de les baixes de maternitat o paternitat. Nosaltres tenim gent a la companyia que hi ha homes també que tenen la baixa de paternitat. I al final és organitzar-te diferent, això no és
jo
cap...
Crec, no, i estic molt d'acord, però jo crec que és que, a part de formar professions, la meva manera de pensar és formar ciutadans. I això és importantíssim, perquè tot va lligar. Llavors no hi haurà aquestes competències d'uns i dels altres. Jo crec que se normalitza. Jo crec que abans era molt més cru. Jo vull ser optimista. Llavors tinc aquí aquesta dona meravellosa que dius, bueno, tu, això no està perdut.
No, clar que no està perdut. En absolut, estem fent passos endavant i precisament des d'aquest programa, el Plusvalua Dones, cada vegada visualitzem perquè és la manera d'entre tots avançar agafats de les mans. Núria, la Marta ens plantejava un tema també molt important, que és la diversitat.
Sí,
i aquest canvi.
Això, m'ha encantat. És que és molt curiós perquè sempre que hi ha un repte que es planteja en una societat, no? Per exemple, a Islàndia va passar, va haver una crisi, seguia fent sempre el mateix, eren homes, van dir, no, ei, posem dones al davant. I, de fet, va haver una transformació real amb les dones. I què fan les dones normalment? Les dones agafen equips diversos, m'ha encantat això. Equips diversos perquè aporten molt més. Has dit una paraula que m'ha encantat, és compartir experiències. Clar. És el que fem les dones, compartim experiències però perquè ens agrada compartir-les i creiem que això aporta molt valor també a l'organització. Perquè tothom va aprenent de tothom, no? Això m'ha encantat.
A mi m'agrada molt perquè en el pla de transformació empresarial un dels punts és la comunicació. I això tenim la mà trencada.
Sí.
Les dones tenim la mà trencada. I estic molt d'acord també amb el que deia la Mercè, en quant a que set ciudadanos i no súbdits. Perquè en realitat, quan tu vas a demanar una feina, no és allò, sinó tu tens que demanar perquè tu també aportaràs molt en aquesta feina. I això els millennials ho saben fer molt bé. Quan van a negociar, que tu els diries, home, o ho sents o ho veus a l'empresa, no? I ells demanen. Ells demanen el que acaba de dir la flexibilitat, estan demanant que els cuidin, estan demanant unes condicions de feina que siguin interessants.
Això és que és el que volem tots.
Clar.
Jo, qualsevol persona que entra a la companyia, evidentment, el seu responsable, no?, fa les entrevistes de més, però jo veig a totes les persones que entren. Jo mai valido capacitats o coneixements d'aquestes persones. Jo els explico el projecte. Jo em sento un deute, no?, també, al final, és contractar algú és una relació mútua. Per tant, has de compartir els valors. Si jo veig que algú no li fa il·lusió al projecte, no té cap sentit. Que
és que hi ha que implicar-se. És que l'important és implicar-se. Llavors, la il·lusió que et fa llevar-te cada dia i anar a la feina i compartir tot això, això és sublime.
Mercè, però jo estic totalment d'acord amb tu. És il·lusió, ganes d'anar a treballar, motivació, però això, la motivació real és el que deia ella, és quan tu transcendeixes a un benefici econòmic, que jo crec que això és realment el canvi de la transformació es basa en això, és transcendir a un model econòmic per passar a un model de valors que també està integrat a l'econòmic, no? Perquè, clar, totes les empreses han de donar els seus resultats, però s'ha d'afegir això, no? De veure persones i no veure números. Veure persones i no veure benefici, o que també...
També depèn, al final, m'imagino, si és una gestió molt a curt plaç o a mig plaç, no? El nostre projecte és a mig plaç, per tant, el que prima sempre, si les persones estan a gust, els números arriben, no? I els resultats arriben.
I cada vegada s'està primant més el que són les competències personals.
També, al final, la gent i el que estem veient nosaltres, competim en un entorn, no? I tothom ho veu als diaris, que és molt complicat. Per tant, el que sempre busquem amb la gent és la capacitat d'aprendre. Per mi és la millor capacitat, perquè nosaltres hem de ser una estructura flexible, que es pugui adaptar, que pugui treballar transversalment, perquè competim amb grans competidors. Per tant, hem de poder, no?, tenir aquesta flexibilitat. I això també has d'ajudar la gent a canviar, a aprendre, no?
Aprendre, i tant. I estem competint amb grans competidors. Per créixer, com ho hem de fer? La Marta Oller, CEO del Celler Vallformosa, ens explicava que ho hem de fer, per una banda, amb enfocament de mercat, no hem de perdre l'objectiu, i que som una empresa, però hem de ser coherents amb nosaltres mateixos, amb les persones, amb l'equip i amb els seus valors, aprendre tots junts, enriquint-nos amb la innovació i amb aquesta gran comunicació que s'està apostant des del lideratge femení i transformacional. Doncs moltíssimes gràcies, Marta Oller, per
gràcies
haver assistit aquest matí al Plusvàlua Dones. Mercè Blanco.
Per mi ha sigut un honor, perquè de veritat he connectat amb la meva infantesa, perquè el Cava, i a més el Vallformosa, t'asseguro que l'Alt Empordà, està...
Gràcies.
Bueno, però a tot arreu. Jo t'asseguro que cada dia, quan estic a Roses, me'n vaig a l'àncora i el Carles em posa una copa de cava i, nena, la vida la veig d'una altra manera.
M'alegro molt de sentir-ho, doncs.
No m'estranya, brindarem. És fantàstic. Núria Lau, moltíssimes gràcies.
Tu, se'm fa sempre molt curt, això.
Que això és molt ràpid, és molt ràpid. Maria Eugènia Pons de Gironella.
Bueno, m'ha encantat, com sempre, amb tanta passió com té aquest Plusvàlua.
Doncs fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui i us esperem dijous vinent a les 9, aquí, a Ràdio Estel. Feliç i productiva setmana.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.
Com més estimem Déu, més estimem els homes.
Charles de Foucault, Beat.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.